Des de l'emissora municipal de l'Espluga de Francolí, us desitgem molt bon dia. Són les 11 del matí i donem inici a Passeig Musical. A la part tècnica, Bernat Hernández, Gerard Cabal i Jofré Majoral. A la presentació, Antoni Sabater. Passeig Musical és un programa de música on el protagonista és el nostre convidat. I plegats farem un recorregut per les seves inquietuds i gustos musicals. Avui passejarem amb Pitu Amigó.
Hola, bon dia.
Bon dia, Pitu. A veure... hem entrat a la teva web i he vist que vius... actualment vius a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental. Que ets doctor en ciències biològiques amb especialitat de biologia animal. Vas estudiar a les universitats de Barcelona i després a França. I el 1995 vas obtenir el títol. Bueno,
sí, sóc una miqueta cul de mala seure.
No, que jo trobo que has fet moltes coses, perquè si després també dius, actualment ets director tècnic de espera, si ho diré bé, Givaudan, una empresa suïssa líder en desenvolupament i fabricació d'aromes i perfums, i per motius professionals ha tingut l'oportunitat de treballar en diversos països. Junt amb la seva parella, l'Eva Rodelles, comparteix la passió naturalista. Explica'ns una miqueta tot això. A veure, vas anar a Barcelona, que de fet és allà lloc on vivies, no? Amb els teus pares.
Sí, de fet, de petit vivia a Barcelona, o mal vivia a la ciutat, com deia l'anunci aquell, no? I clar, tants anys a Barcelona, tan aviat com vaig tenir ocasió, vaig marxar de Barcelona, no? I ara visc al Montseny. Però, bueno, jo d'acord, sóc espluí. Aquí és on la vida realment transcorre, no?
Però Santa Maria de Palautordera també és un camp base fantàstic per anar a fer excursions i tens la natura allà mateix.
Sí, amb això sóc un gran privilegiat, no? Poder moure'm entre el Montseny i l'Espluga és fantàstic, no? I sobretot amb la passió, amb les passions que tinc, que és sobretot el tema de la natura. Sóc un naturalista, una persona que li agrada anar a voltar pel camp, a veure els ocells, a veure les plantes, a jeure i badar, no? Bàsicament, de vegades és... Bueno, jeure no gaire, perquè ja sempre acabo movent-me, no? Però per dir-ho manera, badar, disfrutar del nostre paisatge, d'aquest país tan absolutament al·lucinant que tenim, no?
Però pels teus estudis en biologia animal, que també comentes de que el teu atractiu primigeni va ser això, els animals, la fauna, sí. La fauna animal, no?
Sí, la natura sempre va ser una gran passió meva, eh? I sobretot els animals, els ocells, els mamífers, la vida salvatge, no? Ja des de molt petit. I me'n recordo, bueno, això, jo sempre era més aviat d'agafar la moto, anar a voltar, anar a veure què veia, que no pas anar potser més de festa, no? O, bueno, que també ho he fet, eh?
Sí, també és una festa, la contemplació de la natura.
Però en aquest sentit, sempre una de les meves grans passions va ser la natura, no? El viure la natura a tot nivell, i això ocupa molt del meu temps i em dona moltes satisfaccions, no?
Bueno, a més a més de ser un apassionat per la natura, també ets molt aficionat a la música. Jo et tinc més amb una guitarra. A més, també ets compositor, després ho comprovarem. Ets cineasta, ets fotògraf i moltes coses més, perquè i segurament les anirem anant sortint amb el programa.
Sí,
no?
Em costa estar-me quiet.
I per sort per nosaltres, ets un apassionat i inquiet divulgador. perquè tens ens ho expliques t'agrada d'algun mitjà o altre, no? Dels teus coneixements, totes aquestes coses que t'interessen, les publiques i comparteixes aquesta informació, perquè per exemple la majoria dels plugins comencem a conèixer el teu interès per la natura, per les teves aportacions a la revista El Francolí amb els articles dels arbres singulars, que amb això també ens fas adonar compte que tenim coses molt interessants aquí a ben a prop.
Bé, de fet és mutu, vull dir, també la quan vam començar a fer el tema d'arbres singulars, doncs era per fer-nos descobrir nosaltres el que teníem, però en el fons també era un viatge per descobrir-ho jo també, no? Va ser tornant d'un viatge a Califòrnia ara ja fa uns quants anys, perquè ja fa uns quants anys que fem el Natura Singular i els arbres singulars al Francolí. Doncs tornem de Califòrnia, veiem, havent vist aquests boscos primaris, aquests boscos que no han estat mai talats, no? que durant milers d'anys han estat iguals, doncs tens una miqueta de gelos, no? Dius, ostres, és que nosaltres no tenim res d'això, no? I quan comences a buscar una mica i a gratar una miqueta, comences a trobar, bueno, potser no tenim aquests boscos, però sí que tenim alguns arbres que són ben bé espectaculars o que són singulars amb tota la modèstia de la nostra, del nostre medi. I llavors va néixer aquesta proposta, no? De donar a conèixer, de preguntar a la gent. I sí, mira, em sembla que ara acabem de publicar, no sé si és el 38è arbre, i seguim, i encara en queden bastants a la recàmera, no? I en aquest sentit és per mi ha estat molt, molt, m'ha portat molta satisfacció, a més, a anar descobrint més. Quan vam començar la secció aquesta al Francolí, no en teníem ni un.
Sí, sí, sí.
I ara en aquest moment doncs n'hi ha molts, i hi ha gent que em ve i em diu, mira, perquè estic caminant i ara m'hi fixo i he vist aquest arbre, no?
Clar,
I a més és, per altra banda, també ho vaig pensar molt com a homenatge, no? Perquè aquests arbres tenen amo i tenen gent, i si aquests arbres, que alguns tenen 100 o 200 anys, han arribat fins a nosaltres, és perquè hi ha hagut gent que ha tingut la malícia de conservar-los, no? I en el fons és el que hem d'aprendre, que per conservar una cosa de 200 o 300 anys o de 1000 anys, no? Cal un esforç molt gran de moltes generacions de gent a realment voler-ho conservar. Només cal que durant un minut algú no ho vulgui conservar perquè tots els que ven al darrere no ho vegin, no? I això, aquest exercici de recuperació d'aquesta memòria de era molt important, i a més com a homenatge a la gent que els ha volgut conservar generació rere generació, no?
Sí, 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 no, exactament, en un moment és suficient perquè desaparegui aquesta...
Només cal un segon, eh?
Vull dir... De fet, per les característiques de la zona aquesta mediterrània o potser més concretament d'aquí, clar, hi ha molts conreus. Hi ha passat molta gent durant molts, molts anys, hi ha hagut la natura també té les seves pautes, no? de climatològiques o que es posa foc, o sigui, són supervivents també moltes vegades aquests arbres.
Totalment, no?
Perquè són aïllats, n'hi ha un aquí, un altre allà, i bueno, és fer que...
Alguns són supervivents sorprenents, no? Per exemple, ara em ve al cap un pi d'aquests nans de les Tres Creus que va presentar el Pep Torres ara fa una mica de més d'un any. Clar, estem parlant d'arbres que és possible que tinguin 150 o 200 anys i no aixequen més de 3 pams. O sigui, si ho penses fredament, la resiliència d'aquest...
La
tossuderia de dir, jo aquí... Ui, estic picant a la taula. Jo aquí viuré, jo aquí aguantaré, no? Aquesta resiliència de la natura és impressionant. I per altra banda, també hauria de ser un gran missatge d'humilitat per nosaltres. En un moment en què sembla que posem en perill la natura,
Salut.
Perdoneu. En un moment en què sembla que posem en perill la natura, el nostre entorn i així, pensem, ah, és que estem destruint la natura. Mira, no, la natura, la vida en aquest planeta, no la destruirem. Potser el que ens destruirem serà la nostra vida, el món dels humans, però la vida continuarà. Només cal veure la resiliència que tenen tots aquests organismes que veiem al nostre voltant. Nosaltres, els humans, no en tenim tanta.
I si fem amb alguna malifeta, en rebote en contra nostre, potser també.
Sí, sí, sí.
La contaminacions de diferents maneres,
exacte.
No?
Exacte. O sigui, la vida segur que continuarà. El que potser ens hem de plantejar és si continuarem nosaltres o en quines condicions continuarem, no?
Tu vas ser, marxem ara una miqueta, però és per posar una miqueta de música. Tu vas ser, també vas participar en els inicis de la ràdio.
Oh, i tant, eh? Oh, i tant, ja fa molts anys quan es va inaugurar, no?
Posem-nos nostàlgics. Recordem alguna de les peces d'aquelles que sonaven en aquella època que fèieu aquell
Mira,
programa?
Mira, nosaltres, sí, fèiem un programa de música amb l'amic Jordi Vilà, fèiem un programa de música que es deia Peces de Museu, i intentàvem posar peces més de rock i de blues, a veure si en recordem alguna de les que posàvem en aquella època, que era també una època d'intentar recuperar més peces de blues i de rock que potser s'havien deixat de sentir a principis dels 80, no?
Bueno, era un noi que en aquell moment que estava estudiant a Barcelona, estava en contacte amb molta gent, reviu molta informació de diferents llocs. Avui en dia, que tenim el YouTube i tenim molts canals però en aquella època, clar, les persones que estàveu fora i teniu...
Bueno, perquè també era una època en què els medis de comunicació eren més monocanal, no?
Sí.
Hi havia un, dos, tres canals de comunicació, la tele, les dues o tres emissores de ràdio i poca cosa més. Sí. Aleshores, aquells canals quedaven saturats del que estava de moda en aquella època.
Exacte, sí.
Avui en dia és tot multicanal, però en aquella època... Si era el que estava de moda, no sonava.
De vegades, per sort, Ràdio 3, de Ràdio Nacional d'Espanya...
Bueno, hi havia sempre...
No? Però vull dir que avui en dia, doncs, clar, s'ha ampliat enormement, no?, les fonts que tu pots per conèixer nous grups. Escoltem aquesta peça.
very much.
I tu, recorda'ns, qui era el...
Bueno, és el rei del blues, el B.B. King.
El B.B. King.
Sí, el Baby Blues King, no? El Baby Blues que, pobre, ens va deixar ara fa uns mesos, va morir.
No fa massa. I el Chuck Berry també.
Bueno, estem parlant d'unes músiques que fa molts anys. Però ja són la segona generació, eh?
Sí,
el B.B. King, el B.B. ve de Baby Blues, no? El petit del blues, no? I era, és que era així, mira, ja...
Escolta, tornant a anar cap a aquest, al teu interès a la natura, quan s'inicia aquesta fascinació per la natura? A l'època d'estudiant o és prèvia?
És segurament prèvia, no? Com a molt, segurament com a infant de la nostra generació, doncs ja em vaig quedar impactat pels documentals del Félix Rodríguez de la Fuente, no? Però és una inquietud que sempre he tingut, després continuant amb els estudis, contactes amb gent doncs de l'àmbit naturalista i reforço molt aquesta faceta d'anar a veure la natura, de disfrutar la natura, gaudir-la. Després, durant uns anys, potser una mica la perdo i després la recupero, com tot.
Sí, són cicles,
són a la vida,
no?
Ara et porta cap aquí, ara et porta cap allà, i és qüestió, i com que estem parlant de les coses que ens mouen internament, doncs és qüestió de deixar-te anar, no? Ara tens 10 anys de música i ara tens 10 anys de natura, no? I una miqueta anar-te deixant portar allà.
Després també fas viatges per qüestions professionals, i veus països molt diferents al nostre i amb una natura també, això mateix, també molt, molt diferent.
Sí, bueno, vaig anar amb l'empresa amb la que treballo, he viatjat per tot el món. Algunes vegades pots aprofitar els viatges professionals, doncs, per potser fer una extensió d'uns dies i visitar una zona concreta, però, bueno, no sempre és així. Però el que sí que està clar és que t'acostumes a estar a l'estranger i t'hi mous amb facilitat, i a més, doncs, quan tens vacances aprofites per anar a fer potser viatges més grans, no? anar a visitar, no ho sé, doncs, des de les planes d'Àfrica fins al Serengeti o al Nepal o les muntanyes de la Colúmbia Britànica, no? Doncs vas a disfrutar aquests grans espectacles de la natura que et trobes, i és una manera també de reforçar, també, bueno, evidentment, de disfrutar, de gaudir. Estem parlant de llocs que són impressionants, i realment és una gran experiència. Jo, el viatjar és una experiència que aconsellaria a tothom, al marge que potser t'agrada la natura o potser t'agrada la música o potser t'agraden
l'arquitectura o la història,
o els vestits de Lunares, no? El que sigui, vull dir, però el viatjar, el conèixer gent, estar en contacte, tenir un contacte, intentar tenir un contacte autèntic amb el lloc on que tu estàs visitant, és una gran experiència molt enriquidora, no? per qualsevol persona. I si a més, doncs, el que t'agrada és la natura, doncs també és molt fàcil d'anar a disfrutar-ho per tot arreu, no? I és una... Bueno, una gran passió.
Aquests viatges que estem dient, bueno, donen la casualitat que tu podies compaginar amb aquests motius professionals. Deixa'm fer una miqueta, mínimament, de tafaner, perquè és que la teva professió no, és una miqueta diferent a la que té molta gent. Tu treballes amb una empresa que feu... o perfums, aromes, o treballeu amb això, i abans estàvem parlant i deies que tens una certa habilitat, doncs, això, en tindre un ventall bastant ample d'olors i perfums i aromes que has fet una miqueta de broma amb la pel·lícula El Perfum, no? Que desenvolupeu a la vostra empresa, doncs tota aquesta gamma, i clar, hi té que haver gent que sensible a...
Bé, és un món molt interessant.
Oh, i tant.
He de dir, treballo en el món dels aromes, amb una empresa d'aromes i perfums. Aromes seria més de cara a l'alimentació, sigui en menjar, sigui en begudes o fins i tot en tabacs, i després hi ha els perfums, que seria més de cara als detergents, les colònies, els desodorants, etc., no? O els ambientadors.
Una gamma amplíssima, perquè des de l'alimentació a la drogueria...
Sí, és tot un món, és un món molt, molt, molt curiós, no? I a més vaig començar ja fa molts anys, quan vaig acabar el doctorat, vaig començar a treballar amb aquesta empresa com a aromista per fer disseny de producte. La qual cosa volia dir, per entendre's, que el primer que feies era memoritzar l'olor d'uns 1.500 compostos diferents, no?
Ah, doncs, no res, no?
Bueno, és molt interessant. No és tan difícil. La major part d'olors ja coneixem, perquè a més
vols dir,
les olors... al moment que sents, hi ha moltes d'aquestes olors que en el moment que les sents, en aquell moment t'aboca una memòria que és d'una... és algo molt espectacular el que realment de vegades tens, sobretot en aquesta fase quan comences i aprens i olores qualsevol pot que et cau a la mà, t'aboca unes memòries increïbles, no?
Potser similar a la música, que dic jo, sí. Que a vegades escoltes una música i et transporta en un moment determinat, no? I això, les olors també ho passa, no? Dius, ospa, quan era petit aquesta olor tal lloc de
Sí, és que és el món de la percepció, no? El món dels sentits i com els sentits ens poden abocar memòries amb una potència que moltes vegades nosaltres ni tan sols ens ho imaginem, no? Una determinada música o una determinada o una olor, no? que ens aboca i ens transporta de cop a llocs i fins i tot de vegades sents o escoltes i recordes coses que ni tan sols n'eres conscient que ho recordaves, que ho tenies encara al cap, no?
Sí,
i és,
sí,
aquesta,
sí,
sí. Aquesta capacitat de condicionar l'estat d'ànim era algo també, és algo molt, molt interessant de cara a nosaltres, no?
Estàs comentant de 1.500 olors diferents, em resulta sorprenent, no sé, de lo que podem ser capaços la gent, doncs, que no tenim que no estem entrenats amb això, quantes olors recordem, no?
És que al final el tema de la percepció sensorial és un tema que no en som conscients fins que no l'hem treballat, no? I nosaltres tenim uns sentits i una capacitat de rebre i captar el que passa al nostre voltant, que són amb unes capacitats increïbles. Ho tenim tots nosaltres, no? Una altra qüestió és que ens hi fixem o no ens hi fixem. Una altra qüestió és que les haguem treballades o no treballades, doncs, perquè, clar, tu no arribes, ningú està, neix après, no? I no arribes allà en un laboratori d'aromes i dius, mira, això. No, necessites entrenar-te, necessites desenvolupar unes habilitats, igual que amb la música. La música és un altre gran exemple, no? I una de les meves passions, no? Que també té això, tenim aquesta capacitat d'interpretar, de rebre i produir sons amb una riquesa molt més gran, molt, molt més gran que la que fem servir parlant. I això, en certa manera, ens mostra com aquests sentits, aquesta percepció que tenim els humans, són molt anteriors a quan érem humans. Això estem parlant el sentit d'articular veus, articular sons amb la nostra veu, o sentir-los amb l'oïda, o olorar, doncs és molt més del que nosaltres estrictament com a humans fem servir. I és que això és molt anterior. Això realment ens aboca a quan no érem humans, érem animals, per dir-ho d'alguna manera, no? I ens connecta amb això, amb aquesta part de natura.
Sí, sí. Boca va dormir cadet.
No, és que aquí, clar, estem parlant de com alguns d'aquests sentits, doncs, ens poden condicionar, no? I com amb unes notes de música podem crear una sensació, una emoció en la gent que veu un espectacle, o com amb unes certes olors podem, amb un conjunt de gent, fer que canviïn una actitud respecte a una cosa, no? Si no, per això portem perfum, sí.
Sí. Parla'ns una miqueta de la teva faceta musical. Com a instrumentista, tu toques la guitarra?
Sí, bueno, la música és una, com ja us he dit, una de les meves grans passions. També de vegades una miqueta, si tu vols, frustració, amor i odi, perquè un sempre voldria tenir un nivell d'excel·lència, doncs que no s'obté per casualitat, no? Però en tot cas, sempre em va agradar la música. És un, potser una cosa que em va arribar més tard, quan ja tenia potser 16 o 17 anys m'hi vaig començar a dedicar més.
Que va ser de manera autodidacta o no?
Sí, totalment autodidacta. El que passa que després, amb els anys, doncs, ara fa, per exemple, 10 anys em vaig decidir posar-me a aprendre a tocar el piano, no? I em vaig apuntar a una escola i d'aquí ve. Però com a escoltar, com a consumidor de música, sempre ha estat la meva gran passió i m'agrada qualsevol tipus de música, tot i que algunes sí tinc més afinitat, no? Doncs el blues, per exemple, és algo que realment a mi és un tipus de música que m'entra molt bé. M'agrada molt el clàssic, m'agrada molt el jazz, m'agrada molt el rock, no? M'agrada molt gaudir de què és el que hi ha, no? I en aquest sentit, doncs bueno, és un altre talent, doncs, que potser està per desenvolupar i que ha estat interessant, no? Perquè també amb el documental Salvatge, doncs, també he pogut donar-li una miqueta de sortida, no?
Sí. Ara, el documental, i tu li dius, perquè no és un llargmetratge?
És una pel·lícula. No és una pel·lícula de 1 hora i 5 minuts, aproximadament.
Però entenc, però com a documental, val, disculpa, no?
Bueno, de vegades li dic documental, perquè tendeix, evidentment, el gènere és el gènere documental,
sí.
Però estem parlant d'una pel·lícula que té una història. Vull dir que una història ens portarà al llarg d'aquests 65 minuts que dura, no? I ens acompanyarà.
Aquest documental, aquesta pel·lícula Salvatge, és la que s'estrenarà. Tindrem el goig de que s'estreni aquí a l'Espluga, no? Per primera vegada, el dia 3 de juny, al cinema del Casal, em sembla,
sí,
que serà.
Ho farem. En principi havíem pensat de fer-ho al Casalet, però semblava que el Casalet es quedaria petit, no? Menys de 200 persones, doncs és una miqueta difícil. Llavors havíem de començar a fer múltiples sessions i es complicava tot, i al final vam decidir, doncs, canviar, fer el Casal, i la qual cosa també simplifica altres coses, no? Això serà el dia 3 de juny a 10:45 de la nit. Clar, l'avantatge del Casal és que és molt gran.
És molt gran. L'aforament...
És impossible que l'omplim.
Tant de bo.
Bueno, tant de bo. Home, ja, mira, seria fantàstica notícia, no? Que un tema de natura acollís més de 1.000 persones seria notícia en si, no? Però, bueno, s'ha de ser realista. I això té l'avantatge, doncs, que no cal fer entrades anticipades, es podrà anar al moment, comprar l'entrada i anar a veure-ho, no? Farem d'entrada... Les entrades costaran 3 euros per persona, i i la canalla de fins a 12 anys acompanyat serà gratuït.
I llavors, el que podrem veure a la pel·lícula Salvatge són unes imatges molt interessants de la natura. De quin país és? D'on és? D'Àfrica? D'Austràlia?
Molt bona. De fet, ja en parlàvem abans, no? De viatges.
Perquè pel tràiler dius que es pot trobar a les xarxes. És espectacular. Dius, explica'ns on és això.
Bé, de fet és que ja va per aquí el tema, no? Això, el Salvatge és una pel·lícula sobre l'Alt Francolí, i l'Alt Francolí és una
És la regió que cobreix, per dir-ho manera, l'Espluga, Vimbodí, Vallclara, tota la capçalera del Francolí.
La cara nord de les muntanyes de Prades.
Exacte. Des de la cara nord de les muntanyes de Prades fins a la Serra del Tallat i del Vilobí, no? Tota aquesta part de la vall que, on estem nosaltres.
Sí, la conca del Francolí.
Si mirem la conca, doncs seria la part esquerra de la conca, no? I de fet, sí, és espectacular, sí. I el tràiler ho és, i la pel·lícula, la veritat és que la pel·lícula ha quedat molt espectacular, i he de dir, els resultats millors del que m'esperava, i ja era ambiciós. Però és que al final és com el que deia abans, no? També de vegades anem a altres llocs i ens els mirem amb ulls de visitants, no? I anem a un lloc a visitar-lo i volem disfrutar-lo. I de vegades ens oblidem de mirar el nostre entorn més immediat de la mateixa manera.
Tenim paisatges fantàstics, meravellosos, sí, meravellosos, sí, aquí tots els voltants d'aquí de Montsant, muntanyes de Prades, tenim...
Els secans, jo sóc un gran enamorat de tots els secans, tota la banda del secà, d'aquí, de l'Espluga, de Vimbodí...
Dels conreus...
Anant cap al coll de Senan, tots aquells secans, jo els trobo uns paisatges que són absolutament espectaculars. El que passa és que nosaltres estem acostumats amb aquest paisatge, potser ens tira més anar a veure un paisatge de més de muntanyes, més humit, més, si tu vols, més centre-europeu, no? Però per altra banda, també aquests altres paisatges més de secà són uns paisatges molt autèntics. Quan tinc amics del nord d'Europa que venen cap aquí, ells realment els agrada molt aquest altre tipus de paisatge. No només això, és que a més per ells és la diversitat. Si venen de Suïssa i se'n van a la Pena, doncs bàsicament veuen el mateix que veurien a Suïssa. Si venen de Suïssa i se'n van als secans, veuen una cosa diferent. Veuen altres espècies que no veuen allà. I per tant, des d'un punt de vista, és algo que han estat potser els altres que han hagut de fer-me'n conscient, no? Però és allò que dius, ei, vigila, aprecia el que tens i el que no tens, però aprecia-ho tot, no? Perquè al final és el teu patrimoni, no és un altre.
Anem a l'agència de la pel·lícula Salvatge, o d'aquest documental Salvatge. Com s'inicia? Com l'imagines? Com ho estructures, l'idea?
Bueno, això va ser amb l'Eva, que...
La
meva dona, i a més és productora de la pel·lícula. Doncs, tornant de viatge, agafem i diem... Bé, i si volguéssim presentar l'Espluga com es presenta qualsevol altre d'aquests llocs que visitem, no? Mm. I comença d'aquesta premissa.
I això, en quin any és?
Això estem parlant del 2014, aproximadament, a l'any 2014. I així anar pensant sobre el tema, i al final, a l'octubre del 2014, és quan comencem amb la decisió de dir, doncs anem a fer això. Anem a posar fil a l'agulla, no? A veure com podríem fer. Comencem a pensar i a conceptualitzar, a desenvolupar el concepte, no? I llavors, a partir d'aquí comença això. Durant el 2015, bàsicament, vam estar gravant durant tot el 2015. Això vol dir, doncs, cada ocasió que tenia, doncs, sortir amb la càmera, anar a voltar, intentar enregistrar tots els esdeveniments que passen, no? Al llarg de l'any, que no se t'escapin coses.
Al llarg de l'any, perquè en tot el cicle de estacional, no? Perquè sí. hi ha imatges, doncs, d'això mateix, de primavera, de tardor, d'estiu...
Sí, bueno, perquè el fil conductor de la història és el curs de l'any.
El curs de l'any.
És el curs de l'any i la repetició dels cicles, no? I en aquest sentit, doncs clar, durant el 2015 va ser molta focalització a dir, bé, si no tenim el guió completament escrit, només tenim un esbós, però l'important és tots aquests esdeveniments que passen al llarg de l'any s'han d'enregistrar, s'han de captar, no se'ns poden escapar, no? I llavors, durant el 2016, llavors ja va ser anar a
a polir guions, és a dir, a fer muntatge amb les imatges i fer guió, veure si tenim algunes imatges que hem de potser repetir o que ens falten o per tenir els resultats que volem. I durant el 2017, finals de 2016 i 2017, hem anat polint tot el que és la pel·lícula amb el Ferran Andatxada, que ha fet el muntatge àudio-vídeo final, i evidentment una part molt important són les músiques, doncs, que
ens han exportat una mostra per...
Sí, potser podríem posar també al marge de la música que se sent en el tràiler.
Sí.
He pensat, dic, mira, portarem un altre tema dels...
un detall d'abans que no se m'obli, la pel·lícula tot és visual o també hi ha amb alguna veu en off que van il·lustrant uns...
Bé, ja, sí, la pel·lícula és visual, hi ha vídeo de diferents tècniques, ara després
sí.
Podem parlar també, i hi ha una narració, jo faig la narració i anem narrant el que passa, no? anem acompanyant la història al llarg de l'any, no? però és això, la combinació d'imatges, de veu i de vídeo.
I doncs anem a escoltar aquesta música que escoltarem. Està composada per tu.
Bueno, per mi en Ferran Andatxada,
sí.
I és el tema de tardor, i em sembla, bueno, com vulgueu, d'en posar.
Doncs...
És...
parlant amb Pitu Amigó, que va estar properament el dia 3 de juny presentarà al cinema del Casal la seva pel·lícula Salvatge, i estàvem escoltant aquest fragment musical composat per ell i amb la col·laboració de Ferran Andatxaga, que és que el poseu a la part de la tardor.
Aquest és el tema de tardor,
tema
sí,
de la
perquè
tardor.
Cada estació, a la pel·lícula, cada estació té el seu estil visual i el seu estil musical.
Mm-hmm.
I cada estació té els seus temes. I aquest és el tema de tardor, no? Aquest és el tema, clar, intentàvem crear una sensació èpica, no?
Sí. Per és gran aquesta
música. I de fet és això, no? I amb les imatges queda molt bé, vull dir, perquè més a més en el que és en el documental combinem moltes tècniques diferents, no?
Mm-hmm.
I aquí, per exemple, doncs estem parlant d'imatges aèries fetes amb dron, com també se'n poden veure en el tràiler, no? Imatges aèries de la tardor a les nostres conrades,
és que en cada moment de l'any queda molt marcat les seves característiques, no? I aquí doncs tenim aquesta mostra de colors diferents bueno, no sé, que passegis per on te passegis, per conreu o per boscos,
per tot. De fet és també la idea del salvatge, no? Perquè de vegades, com que el curs de les estacions és és llarg, no? Dura un any. Doncs, doncs no en som tan conscients, no? Tot va passant més o menys a poc a poc, està tot en constant canvi, però no, no en som conscients de lo ràpid que canvien les coses. És una cosa que fins i tot jo, que ja hi soc molt aficionat, fins que no em vaig posar... Quan me vaig posar a gravar... Sí. No, no, a gravar per fer el salvatge, te n'adones de lo ràpid que passen les coses, eh? Si, si tu vols agafar i vols enganxar quan les blades a la pena estan totes ben vermelles, amb aquells colors ocres, escolta, més val que t'espavilis, que això, això no dura gaire temps, eh? Sí, sí, has d'estar al moment adequat.
O com quan floreixen els ametllers a la primavera.
Exacte.
Vull dir que dius, faré una foto.
No, no, ja, no, ja. T'has d'espavilar. Això dura el que dura de, sí, de sí. temps, no? Dura molt poc perquè al darrere hi ha una altra cosa. I aleshores, el condensar els canvis de, els canvis en el paisatge, condensar-los en una hora, permet guanyar molta consciència de com canvien les coses, no? Al mateix temps que també, per exemple, fem servir tècniques de time-lapse.
Explica'ns una miqueta què és aquesta tècnica.
Tècniques de time-lapse és, diguéssim, són vídeos a molt baixa velocitat, és a dir...
Aquelles acceleracions que després veus, no? Que, aquella flor que es van anar obrint, pam, 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 pam.
Exacte, en lloc d'agafar i tirar, disparar un vídeo fent 60 fotogrames per segon, el que fem és al revés, fem un vídeo amb un fotograma cada 5 minuts. Creant, fent una foto cada 5 minuts, és a dir, posem una càmera a fer fotos, fem que una cosa canviï i li fem una foto, per exemple, cada 5 minuts i després muntem una pel·lícula amb aquests canvis,
no? Per exemple, en el tràiler recordo que hi ha, no sé si són unes herbes o un sembrat que van creixent,
sí,
no?
Pam, sí, sí, pam, sí, pam, pam. Perquè són alguns dels canvis aquests que han volgut mostrar i detectar, no? Com sí. canvien les coses, clar, llavors en aquest sentit és el que deia el curs d'un any l'hem de condensar en una hora, però també de vegades agafem alguns fenòmens, doncs, sigui la floració, sigui la brosta, i els condensem en minuts per mostrar-nos realment com és de ràpids, com són de ràpids aquests canvis.
Quina mena de càmeres feu servir? Que és amb càmera fotogràfica o de filmació?
Bueno, hi ha de tot. Hi ha molta combinació tècnica que precisament ens ha permès fer un producte molt, molt, molt complet, no? Però he fet servir fototrampes, són càmeres trampa, és a dir, càmeres que quan passa un animal pel davant o hi ha moviment s'activen.
Un sensor i els...
Sí, la qual cosa a l'Espluga és fantàstic, perquè un que no fa mai vent, doncs ja pots imaginar...
que es disparen.
Sí, hi ha dies, hi ha vegades que et mires 5.000 vídeos i no hi ha res, no? Però també hem fet servir aquestes tècniques de time-lapse, tant sigui a dintre estudi com a la natura, doncs posar una càmera d'aquestes que fa una foto cada 5 minuts amb una cosa a la natura i veure, després mostrar-ho com un vídeo i veure com evoluciona. Després també tenim hem gravat vídeo amb càmera reflex, que avui en dia serveixen per fer visió perfectament. També hem fet vídeos amb vídeos aèris amb drons. I
en visió nocturna també teniu coses?
Sí, bueno, són les fototrampes, no? que van amb llum infraroja, que els animals no poden veure, en la qual cosa et permet arribar
a la intimitat,
a un animals, nivell d'intimitat, no? absolutament espectacular, no? Vull dir que permeten veure coses que són que no t'esperes, no?
Això són moltes hores de treball.
Home, doncs sí.
Perquè estàs parlant que això ho feu l'Eva i tu.
Bueno, hi ha equip, eh? Al final, o sigui, hi ha, si tu vols, el nucli dur de la producció hem estat l'Eva i jo, i el Ferran Nan de Chaga també cap a la part del final amb la composició i el muntatge final, no? Però hi ha altra gent que ens ha ajudat, gent que ha anat, que s'ha encarregat de fototrampes, no? Que han fet d'operador de fototrampa, anar a portar la fototrampa, posar-la, assegurar-se que hi ha piles, canviar targetes, altra gent que ens ha ajudat a fer muntatges, no? Doncs de vegades s'han de muntar fototrampes en llocs molt de difícil d'accés, gent que ajudat a fer els timelapses aquest, el vídeo molt baixa velocitat en estudi. Doncs al final, clar, un pensa que ho faràs tot sol, però evidentment sort en tenim dels amics.
Dels amics, no? Clar, és que...
I que podem... I aquí hi ha una llista de...
Clar, estàs parlant de feines també molt tècniques i bueno, no s'hi arriben tot, no? Tot i que tu ets una persona molt polifacètica.
Sí, però no és quien mucho abarca, poco aprieta, no? que això, aquesta era una de les pors que jo tenia en el documental, eh? Deia, a veure si aquí intentaràs fer-ho tot i això quedarà... I bé, al final ni ha estat que el Pitu fa absolutament tot i la contribució de tothom a escoltar, això ha quedat...
Però bueno, tu ets el que ho has anat coordinant, perquè la idea era teva, vostra, amb la teva parella.
El projecte és evidentment molt personal, no? Si estàs fent la fotografia, fent els guions, fent la producció, doncs evidentment el projecte té una marca personal molt forta, molt forta, no?
Portes amb algun altre tast de música de la
mira,
pel·lícula?
Doncs mira, com que parlàvem de l'important que són els amics i que ens ajudin i tot això, mira, el que podríem posar és una peça que ha portat que és dels Beatles, de fet, i que cantava el Joe Cocker en una versió que m'encantava, que es diu With a Little Help from My Friends, amb una meta ajuda dels meus, dels amics, que és un tema...
Però aquesta no és de la pel·lícula, dels teus gustos personals.
Sí, perquè intentem dosificar una miqueta els temes de la pel·lícula, no? Si no, arribarem el dia de l'estrena i ja tindrem tot vist.
No hi haurà sorpresa. D'acord. Jofre, t'han donat temps per buscar-ho. Gràcies. el títol d'aquesta cançó dels Beatles, que és, parla dels amics, no?
De... Sí, va, de l'ajuda als amics.
De l'ajuda...
Amb una miqueta d'ajuda als amics, no? I era això, el salvatge, precisament.
És el salvatge de totes les col·laboracions i totes les amistats que es anaven fent, o reafirmant, per tirar endavant aquest projecte. Que el veurem amb un cinema, el cinema del Casal. És bastant obvi que pregunta per què en una sala de cinema, oi? Perquè està filmada amb bona resolució.
Està filmada amb alta definició,
sí.
Ens permet projectar-ho, tot i que, per exemple, les imatges de fototrampa no són d'alta definició pura, no? Hi ha limitacions tècniques. Però el producte aquest es pot veure molt bé amb una pantalla ben gran, no?
Clar,
I jo crec que aquí l'Espluga... o la gent de l'Espluga, de Vimbodí o de Vallclara, de Montblanc, la gent de la zona que coneixem la zona, si ho veiéssim en pantalla petita és disminuir una miqueta. Nosaltres coneixem aquests paisatges, nosaltres hi estem envoltats, doncs què menys que veure en pantalla gran per gaudir-ho. És una bona oportunitat
per deixar portar, no? el que és la màgia del cinema, no? que t'abstreus de tot i tu estàs quasi bé dins de la pantalla, estàs de...
És que aquí, a més, el documental jo crec que aconsegueix molt això, no? Submergir l'espectador en el món en el món de la natura, no? I tenir-los realment fer un viatge, no? I és una gran oportunitat poder-ho veure en la pantalla gran. Jo crec que també la pel·lícula és una pel·lícula molt, la veritat és que bastant amena, no? I clar, em costa de vegades agafar i dir això que he fet jo és fantàstic i no, no? Però la veritat és que la poca gent que l'ha vist sencera, que estiguessin fora del projecte, ha agradat moltíssim. I tothom diu això, diu, és que això es passa molt ràpid, és que... I és una pel·lícula també per totes les edats, perquè la canalla el puguin veure, disfruten...
I per prendre consciència de que això ho tenim aquí, és sí. Està fet aquí, no és més lluny, és aquí a l'abast. Escolta, la diversitat de fauna que veurem, segurament que no sorprendrà, de dir, tots aquests animals els tenim també aquí.
Jo és una cosa que és una de les coses que m'ha sorprès, no? Tant amb el tràiler com la gent que ha vist, la poca gent que ha vist el documental, la gran sorpresa era això, no? Que la gent, tothom deia, escolta, és que tenim quina diversitat que hi ha, però si hi ha de tot aquí. I llavors dius, al tanto, no? Perquè, clar, jo hi estic acostumat, jo surto a veure ocells i per aquí l'Espluga un parell d'hores i veig 25-30 espècies d'ocells, no? Però la gent no hi estan acostumats. A la pel·lícula hi surten més de 60 espècies d'animals.
Clar.
I surten... Surt una gran... Intento mostrar la diversitat faunística, no? Des de amfibis i rèptils fins a ocells, mamífers, insectes. Intentem mostrar la diversitat de que hi ha. I evidentment hi ha alguns animals que tractem més durant més estona serien protagonistes, no? El duc, per exemple, en el tràiler es veu un poll d'un gran duc i es veu la mare també en el documental, és un dels grans protagonistes del documental. Els tuixons també en són uns altres, ara no començarem a agafar i explicar-los tots, no? Però per altra banda també hi ha moltes altres espècies que surten allà com a actors secundaris o fins i tot com a extras. Ja amb aquesta pel·lícula mostrem aquesta diversitat, no?
De vegades quan ens passegem per la natura no ho fem de manera silenciosa, sense quasi bé de passar inadvertits, no? I fem una miqueta circ, clar, totes aquestes bestioles no es senten, si amb algú fa massa fresa pel camí o xarra o si és ja no diguem si vas motoritzat, però si...
Bueno, de vegades és sorprenent, perquè de vegades penses, no, aniré ben en silenci i que no espantar l'animal o així, i resulta que aquest animal veu que vas en silenci i vas pendent d'ell i s'espanta i marxa. Altres vegades vas xerrant a la teva i com que l'animal veu que vas a la teva, passa de tu. I altres vegades, doncs mira, sorprenentment per fer fotografies d'ocells, una de les millors maneres és des del cotxe, perquè l'ocell veu el cotxe sense i no té por. O sigui, que de vegades també ens sorprèn el comportament dels animals, però sí, evidentment, el silenci i saber acostar-te a les bèsties, doncs és una part important.
Tens més números de poder-los trobar, sembla, no? Tot aquest projecte, clar, hi ha un cost de material, ja, no diguem les hores, però de material de tota mena, des de filmació, producció i tal. Això, aquí hi ha un cost econòmic considerable, imagino jo, perquè és temps i...
Bueno, és allò del sarna con gusto no pica, no? Doncs, és el teu projecte, és la teva joguina i vas posant. Home, evidentment, doncs, hi ha limitacions, perquè hi ha limitacions, però una miqueta per això també cobrarem entrada al casal, intentar recuperar alguna cosa, i més que res recuperar alguna cosa per poder fer més coses en el futur, no?
Però qui veus sortida de poder-ho promocionar o exposar en altres llocs? Hi ha festivals d'aquesta mena de cinema?
No? Ara en aquest moment és més focalitzar-se en l'estrena, però sí, després, de cara més endavant, doncs estem pensant en presentar-lo en festivals, veure quin tipus de distribució posterior hi podria haver, doncs sigui en DVD o sigui potser amb algun altre tipus de distribució, no? Vull dir, mirar a veure què és el que podríem fer, doncs, perquè la gent ho pugui disfrutar, no? Perquè al final, sí, ara fem la projecció, és molt maco veure-ho en pantalla, però també haurem de buscar alguna manera que aquest llegat quedi, no? Que la gent ho pugui disfrutar després.
Perquè és el que dèiem, no? També divulgar, no? Aquesta capacitat que tens tu de fer coses per donar a conèixer a l'altra gent. I els que som d'aquí del terreno, doncs això ens farà molta gràcia, d'aquest document de tindre'l d'alguna manera, almenys d'anar-la a visionar per primera vegada al casal, o si surt amb DVD més endavant o així, però bueno, és una finestra també al món, no? d'aquest raconet
nostre.
No només
per nosaltres, no? Vull dir, aquí estem presentant l'Alt Francolí de la mateixa manera que es presenta un altre hàbitat que potser és molt famós, no?
Sí, bé,
és una finestra, no? És un punt de vista diferent. També jo crec que tothom es quedarà sorprès. És un punt de vista molt diferent, no hi estem gaire acostumats.
Serà molt interessant, aquest 3 de juny al cinema del Casal, anar a veure la pel·lícula Salvatge. Quins projectes hi han? Perquè segur que n'hi han.
Ui, projectes.
Es té que digerir tot aquest...
Home, ara l'important és disfrutar el moment, no? Em salvatge, però hi ha, evidentment, hi ha altres projectes sempre.